Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Com estàs?
Bé.
T'he portat a un hotel, amb una biblioteca...
No, la llar de foc...
Tenim una llar de foc artificial.
Estic al·lucinat de l'hotel en què ens has portat, realment. Tens gust. Sí, molt content.
Carrer Còrsega, Hotel 70, ja he colat la falca, dit això. És l'hora d'esmorzar, has esmorzat o no?
He fet un te. Un roibos. He deixat el cafè amb llet, perquè la llet no és bona pels adults, ja m'ho diu tothom.
I el cafè tampoc?
I el cafè, no. De fet, t'hagués pogut demanar un cafè amb gel. Ves que no te'l demani. Un cafè amb gel, sisplau. I no, m'agrada fer un cafè al matí per desvetllar-me i tal, però el que no m'agrada és el tema làctics i tal. I després que el roibos l'he descobert res fa un any i m'agrada començar el dia... I foto una llimona. Estem molt domèstics, en aquest moment. Una llimoneta a sobre del roibos i després mel.
I amb això tires fins al migdia?
Sí, migdia o nit, depèn. Però estic una mica de règim ara. Ja
estàs diré. Molt prim, no?
No, molt prim no estic. Se m'està... Jo tinc 50 tacos. Encara que no ho sembli, perquè tinc aquesta melena excepcional, ho sé. Però se m'estava fent ja... Saps la panxa aquella de cervesero...
Sempre t'ha agradat ensenyar els abdominals.
Sens dubte, perquè si una cosa agrada a les dones són els abdominals i si una cosa avui agrades a les dones, com saps molt bé, i em vaig veure aquest estiu que, hòstia, que tanta birra, tant jalar i tant d'allò, jo pesava uns 85 i em vaig fotre 92 i vaig dir, no pot ser això hem de... I llavors jo sóc un tio... amb poques llums, però molt disciplinat, saps? O sigui, quan em fico una cosa al cap, quan em fico una cosa al cap, vaig i a totes. I llavors he suprimit un àpat. És tot molt marujil, eh? Vull dir, estem una mica Jorge Javier Vázquez, eh? I he suprimit un àpat i aguanto. Passo una mica de gana, però també em mola, perquè també sóc una mica sadomaso. Sóc moltes coses que anirem descobrint al llarg de l'entrevista, Roger.
Escolta'm, dius que tens 50 anys.
Sí.
Amb 50 anys, i ara ja em poso una mica profund, quines són les coses importants de la vida?
Bastant les mateixes que els 30, sobreviure. És a dir, jo em pensava que als 50 tenia la fantasia de que ja tenies la vida més o menys solucionada, no? Que ja estaves posicionat, que ja tenies, un estatus o un sou que entrava i tal i qual, i no, jo em trobo 50 anys buscant-me la vida igual que els 25, els 30, els 35, els 40, o sigui, havent de pensar projectes, havent-me'ls d'inventar, produir, tirar endavant, i en aquest sentit continues fent el mateix i et manté bastant jove això, però també és més cansat perquè no tens l'energia dels 30.
La feina està al centre de tot? Continua sent de les coses més importants o no?
Aquesta és una gran pregunta, Roger, perquè...
A mi em fa la sensació que per tu la feina, durant molts anys, ha estat molt al centre, no?
No, ha estat al centre absolut. És a dir, jo havia de demostrar-me a mi, a la família i a tothom de que me'n podien sortir fent d'això, perquè jo, al ser antic, al ser ja un personatge històric, clar, vaig néixer quan hi havia el Teatre Lliure i potser el Centre Dramàtic... va aparèixer quan ja era més grandet. És a dir, fer teatre era una cosa de bojos, era una cosa de quatre pringats que ho feien per amor a l'art. La televisió no existia, fins al 83 no vam tenir TV3, i TV3 no va fer ficció fins al cap de més anys, és a dir, no hi havia cap mena d'indústria audiovisual, vam fer la Colometa, aquella del Lluís Omar, famosa, i llavors ser actor era un repte. I això m'ha quedat molt, molt clavat i m'ha fet treballar més del que calia, realment. I sí, la feina ha sigut molt al centre de la meva vida. Però clar, també et fas gran, comences a tenir fills, filles, en el meu cas.
Quantes en tens?
En tinc tres. Tres. De 16, 12 i 10 anys. I llavors les prioritats canvien en molts aspectes, però tampoc canvien tant, perquè és que també tens més factures que pagar, saps? També hi ha més col·les, hi ha més nevera, hi ha més vacances, te'n vols anar a qualsevol lloc, ja són 5 bitllets d'avió, saps? Que tot es multiplica, que dius...
Però m'estàs dient que Joel Joan, un dels grans actors de Catalunya, pateix per arribar a final de mes?
No, gràcies a Déu no, perquè les coses em van molt bé últimament, però em poden deixar d'anar bé demà passat, eh? I ja la tindríem liada. No, jo més a més he sigut molt estalviador perquè sóc formigueta i com que ja sóc com pessimista de caràcter, ja penso lo pitjor, vindrà lo pitjor. I llavors he dit que estalvia. I tinc, doncs, bueno, quatre estalvis per quan vinguin magres, no? Però no, he vist com un rei, estic encantat de la vida, de com van les coses i tant. Només faltaria.
Portes 30 anys al peu del canó, pel cap baix, fent d'actor, sortint a la tele, que la gent et reconeix, també pagant una mica, si m'ho deixes dir, dins del nostre circuit català, el preu de la fama,
sí.
Que és la que és, però és una fama també a Catalunya, no?
No, i tant, i tant.
Aleshores, suposo que això també té un cost a nivell psicològic, no?
Sí. Però...
Ho dic també perquè, és a dir, a vegades tinc la sensació que moltes de les teves obres, quan dirigeixes, o de les teves ficcions, parlen molt del teu ego, no, també?
No, absolutament.
O totes.
El meu ego és el meu gran enemic, diguéssim. Lluito contra el meu ego a diari, diguéssim, i realment totes les que he fet, tant si vas a Plats Bruts com si vas a Porca, no tant, però també una mica, o el Crac, que ja era el superego, o la propera obra que faré, El gran comediant, que és una paròdia d'en Joel Joan, es parla de l'ego i del lloc on ens porta l'ego, és a dir, d'aquesta ansietat per si algú deixar petjada, no passar desapercebut, quan a la vida, escolta'm, passar desapercebut i... És a dir, estic intentant fer la transició de deixar de patir la vida i de treballar per intentar viure-la, saps? Intentar disfrutar dels bons moments, amb l'amic i mig que tinc i la meva família, sobretot, i no és fàcil, i no és fàcil perquè...
No se t'ha fet més petit l'ego amb el pas del temps?
Home, jo fa 16 anys que vaig a teràpia amb un terapeuta. Ara t'explicaré una exclusiva, també molt tonta, però he començat a meditar, cosa que m'estarà molt bé, la veritat. Estic començant a ser, no un home nou ni de conya, però bueno, estic començant a catar les com ho diríem això, el nou punt de vista que et dona la meditació, però per un altre costat, és a dir, m'estic intentant encara buscar la pau per dir alguna cosa, ¿vale? però a la vegada m'he de guanyar la vida i llavors jo he de treballar. I llavors això em porta a haver d'escriure, em porta a haver de produir, de dirigir i actuar. I llavors aquí ja...
Però escolta, m'has omplert el Goya durant un any seguit amb Escape Room?
Sí, 3 anys hem estat. Oh, un any seguit l'últim, però vam començar fa 3 anys fent una temporada de 3-4 mesos i després gira. Vam continuar fent una temporada de 6 mesos i l'última de 9. És a dir, ha sigut un fenomen, eh? Escape Room és un fenomen i que ben aviat, deixa'm-ho dir també, i fer la Falca, com tu dius, tindrem la pel·lícula feta, una pel·lícula que...
He vist que la rodàveu, sí.
Sí, que ens l'hem currat moltíssim i que serà molt sorprenent tant pels que han vist Escape Room en teatre com pels que no l'han vist, perquè és molt diferent.
Escolta'm, dius que fa 16 anys que vas a un terapeuta, un psicòleg, un psiquiatre?
Psiquiatre.
Amb què t'ajuda, això?
En què m'ajuda? Home, amb tot, amb autocomprendre, amb autoentendre les meves neurosis, els meus odis, les meves ires, els meus atacs de sortides de to. Jo sóc una persona que li va molt bé... Vaig anar-hi quan em vaig separar, abans de separar-me de la meva primera dona, perquè necessitava ajuda, perquè no sabia com fer-m'ho, no... Som molt poca cosa, Roger. Som molt poqueta cosa i jo encara menys. I llavors, quan això ho acceptes, doncs dius, necessito ajuda. I realment saber demanar ajuda i obtenir-la, doncs ja és un gran pas. I el meu terapeuta, que és molt bo, doncs bueno, m'ha estat treballant des de la meva infància i l'arrel d'aquesta personalitat meva i de les meves i de les meves pors, angoixes i etc. I almenys conèixer-me una mica més. No sé si realment he canviat gaire o potser he anat a pitjor, mira què et dic. Perquè sentit... últimament n'he fotut cada una, però almenys et coneixes.
T'he sentit a dir alguna vegada que la teva família t'ha salvat la vida?
Sí, això ho vaig dir durant un temps, és veritat, sí. Sí, perquè estava en un moment molt, molt down de la meva vida, m'havia separat, no li trobava gaire sentit a res. La feina és el que sempre passa amb la feina. La feina sembla que t'hagi d'omplir molt i després arribes al final del dia i dius, bueno, doncs molt bé, treballo, però la veritat, ara que em foto gran i tal, sense treballar també podria viure, eh? I veig molts col·legues d'aquests que tenen pempis, que no foten rem tot el dia i foten de tot, i es lleven a les 7 del matí per anar a pescar, però a les 7 del matí, o sigui, el lleure pot arribar a ser més esclau que tenir una feina i anar d'allò, eh? I que se'n van a Tòquio o a no sé on a esquiar i després se'n van a no sé què. Va, són gent de pasta, evidentment.
Jo no t'imagino viure a tu sense escenaris. No sé si ho podries fer.
Jo, porto molts anys al Goya fent... Ja porto 4 caps d'any, em sembla, seguits al Goya fent funció, fent el Nadal, doble funció, Sant Esteve, doble funció, sense tenir ni un sol cap de setmana. I quan acabo les funcions al Goya, gires, que tampoc tens caps de setmana. És a dir, jo em trobo a faltar lleure. I tu dius, no m'imagines, i jo cada dia m'imagino més sense treballar, mira què et dic.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som en un hotel al carrer Còrsega amb el Joel Joan, xerrant a l'hora d'esmorzar. S'ha pres un roibos i ara estem bevent aigua.
Sí, li he demanat un cafè amb gel, però no ha acabat d'arribar.
Ara el demanarem.
Ara el demanarem.
Joel, feu una feina que a vegades heu de portar el cos i la ment a parts vulnerables, no?, per aconseguir allò que voleu. Com es treballa una mica això? I després... No sé si aquesta feina que feu a vegades també està molt normalitzat, doncs que gent del vostre entorn caigui en addiccions o passi per èpoques més fosques que després remunta. Creus que hi ha una relació també amb la professió i aquesta foscor que comporta a vegades o no?
No ho crec. Més aviat al contrari. És una professió que, si l'entens bé, tu vas a jugar com un nen petit. Quan tu estaves al sorral del pati de la teva escola i jugaves a pirates... te'n recordes, no? O jugaves a polis i a lladres, o jugaves a metges, després una edat una mica més adult, però ja jugaves a metges.
A pares i mares.
A pares i mares, sí senyor, jugaves a pares i mares. Doncs és exactament això, i jugar. És el que en francès en diuen jouer, de la nostra professió, no actuar, i en anglès to play, és jugar. I per tant, és un joc. I per això jo penso que podem aguantar aquestes temporades tan, tan tremendes i sacrificar tantes coses de la nostra vida, perquè en el fons el que fas amb el públic és jugar amb ell i tenir el quasi bé el poder de fer-los riure, de fer-los vibrar, de fer-los oblidar-se de les seves vides i entrar en un relat i que surtin d'allà, hòstia, m'ha passat una hora, dues hores volant i és realment màgic. O sigui, és una professió màgica. Et converteixes en algú que tu ets un pallasso, tu ets algú que estàs jugant a ser pare, si toca una de pares, a ser pirata, si toca una de pirates, a ser una d'assassino, si toca ser assassino i ser psicòpata. Això és divertidíssim, passar de ser... deixar de ser qui ets i jugar a ser un altre. Ara, entrar a la part fosca de que aquests personatges llavors es fiquen en la teva vida i tot això, a mi em sembla que això són neurosis de psiquiatre i que aquesta gent que ho viu d'aquesta manera ha d'anar al psiquiatre i s'ha acabat el bròquil, vull dir...
Em parlaves abans de les teves tres filles. Com creus que veuen el seu pare? Creus que pensen que és un bon pare o no?
Ets un cabronàs. Bueno, escolta'm, ets un... No, anava a dir una altra cosa. No la diré. Mira, les meves filles ho viuen com poden. O sigui, per exemple, cap de les tres ha vist plats bruts.
No m'ho puc creure.
Sí, són les tres úniques nenes al món català, diguéssim, que no han vist plats bruts. No suporten veure el seu pare fer el tonto per la tele. Ni han vist plats bruts, ni han vist Porca Misèria, ni han vist El Crac... Ni
han no han vist... vingut a Escape Room, tampoc.
Escape Room sí que han vingut.
Home, mira, una alegria
sí,
pel pare.
Sí, sí, sí. I la mitjana i la gran van venir a veure Frankenstein al Nacional. La petita no, perquè tenia por, perquè li feia de Frankenstein abans d'anar a dormir. Li deia... Feia la veu del Frankenstein i... Ah, papa, no m'ho facis, no m'ho facis.
Però vols dir que no els hi fa gràcia veure el seu pare a la tele treballant?
No els hi fa cap gràcia, els hi fa vergonya i després pateixen doble vergonya. És a dir, si hi ha un pare ja fa vergonya de per si i a partir d'unes edats és aparta't de mi, jo no et conec, o sigui, oblida't. Si a més és el Joan, doblement. Jo innocentment, mira si sóc innocent, em pensava, oh, les teves filles estaran com super orgullós de tenir un pare famós, no? I tal i qual, i els importa molt poc. Elles el que volen és que jo passi temps amb elles, és que jo faci coses amb elles, és que jo sigui un pare normal. I quan em veuen fer-me fotos pel carrer, que la gent m'ho demana, jo sempre intento ser molt amable, excepte l'11 de setembre, que no puc ser-ho, perquè és el meu públic potencial i faria 400.000 fotos, no? O les que siguin, jo no podria disfrutar de la mani. Però si no, sí que m'agrada fer content a la gent i si volen fer una foto... Jo m'he fet fotos amb famosos a Monte Carlo i a lloc on hi ha hagut saraus així internacionals, i tinc una foto amb el Dexter, i tinc una foto amb el de Lost, no sé què, i per tant penso, doncs, si ells et veuen com el Dexter, escolta'm, deixa't fer la foto, no? O sigui, sigues un tio amable i d'això. I elles ho veuen i els hi...
Elles però el realment... que volen és que les ajudis a fer els deures, suposo.
Elles volen un pare. Un pare que estigui per elles, que les estimi, que dediqui hores de, va, anem a llegir. A més, jo sóc punyetero perquè som una mica dislèxics a casa, vale? I ho hem heredat, ho hem anat heredant. Les nenes han anat seguint la meva dona, no? És una dona amb una ment preclara i fantàstica. Jo penso que si podria haver sortit... I la primera dona també, o sigui, allò, deus o matemàtiques, i totes han sortit...
El pare
que dius, quina merda de genètica, o sigui, com va el món, no havíem d'anar millorant. doncs, i llavors les ajudo al màxim, i ja et dic, amb elles la meva suposada fama o popularitat els importa un rave. Elles volen un pare, un pare que estigui per elles.
Escolta'm, Joel, com ha anat l'estiu?
Com ha anat l'estiu? Aquest subtilet, eh? Com ha anat l'estiu? L'estiu ha anat prou bé, sobretot treballant molt. Treballant molt perquè l'obra que estrenaré el 22 d'octubre a Girona, el gran comediant que comentàvem fa una estona, hi tinc molta lletra. He de memoritzar molt. I a més s'ha de dir... Saps allò? La lletra no pots apalancar, has de tenir el públic despert, l'has de tenir, sempre anar un pas per davant del públic. I el tenir tanta lletra estava una mica collonit. A més, perquè l'Héctor, el meu company i soci, doncs, està amb la pel·lícula, dirigint la pel·lícula, i ara està amb la postproducció i tal, l'estic dirigint jo. I dirigir i actuar és un malson.
Ho has fet moltes vegades.
Ho he fet moltes vegades i sempre he dit l'última. Mira, i torno a estar. Per tant, ha sigut un estiu on jo he treballat cada dia, on he volgut prendre molt tranquil·lament lo de la memorització, i perquè memoritzar no és només memoritzar, és memoritzar i entonar per dir alguna cosa, i tenir les intencions clares i anar enfocant el personatge. És molta més feina memoritzada de la que un es pot imaginar. I llavors no he descansat tot el prou que hauria, de poder, que hauria pogut haver descansat. Vaig marxar una setmana a Creta, va anar molt bé amb la família.
Vas estar a la Polinèsia Francesa?
Vaig estar a la Polinèsia Francesa, la part més rural, com recordes bé. Se'm van enfadar dos companys que duia darrere perquè els vaig dir mariners de merda quan volien que els hi digués mariners de merda seca, i me'n vaig oblidar de la seca, però tret d'això, tret d'aquest episodi on em vaig prendre la llibertat d'enfotre-me'n de... Sobretot m'agrada... És veritat, això, eh? O sigui, m'agrada anar una mica posant en evidència les ridiculeses d'aquest món. En definitiva, escriure, crear espectacles, sèries, és ser una mica el pain in the ass, que diuen els americans, no? Ser una mica aquell corcó. I l'Instagram em fa molta gràcia perquè la gent, clar, i el Twitter en el fons també, eh? Però l'Instagram ja és molt exagerat, es penja aquelles fotos que es posen guapos, no?
Només moments feliços, no?
I després només moments feliços i...
Aparentment feliços
i quan estan millor i radiants i tu vas veient tota aquella gent feliç i que està de viatge i que no sé quantos, i llavors arriba el moment que és màgic, ja, això ja és màgia pura, quan tenen prou seguidors com perquè Bezoia els hi doni i una ampolla d'aigua i els diguin ara fes-me un anunci. I llavors veus allà actors coneguts, companys, que de sobte al Twitter els veus amb una ampolla Bezoia i que buena es esta agua i que rica, perquè además tiene una sèrie de propiedades increïbles. I llavors jo, quan vaig entrar, això em fa molta gràcia, perquè una cosa és fer anuncis per la tele o la publicitat, però ja utilitzar el teu Instagram, que és la teva vida privada, per promocionar coses, i ja em sembla la perversió de la privacitat al 100%, diguéssim, no? I llavors vaig començar a fer vídeos on me n'enfotia del rotllo del paper de vàter. Oh, que important és aixugar-se bé el cul després d'una bona cagada.
Sí, tu et vas fer Instagram per enfotre-te'n una mica d'això.
No, per enfotre-me'n una mica no, per enfotre-me'n del tot, sí. Vale? I per enfotre-me'n de mi mateix. I aquest estiu, res, després d'un dinar que ens ho vam passar molt bé i tal, me vine per arriba, que diuen els espanyols, i hosti, tu, vaig fer un vídeo que el vaig trobar a la mar de divertit, tothom, els meus companys, tothom va riure, exacte, encara el van trobar una mica fluix i tot, ens podies haver insultat una mica més, però això... Bueno,
va agafar una dimensió a la xarxa inesperada.
No a la xarxa, no, a Catalunya.
Sí.
És a dir,
sí, sí.
Jo al tornar de les vacances, fins a 7 programes em van demanar que el primer dia del programa jo anés als seus estudis, tant de televisió com de ràdio, com... Bueno, com si jo hagués... Bueno, com el prota de l'estiu. O sigui, jo amb aquesta merda de vídeo m'he convertit en una mica amb el, no sé, o sigui, el Messi ha plegat, tios, i em sembla que és bastant més important que el Messi plegui després de tot el que he fet pel nostre club i per la trajectòria i els moments de glòria que ens ha donat, que no el capullo del Joan fent un vídeo divertit o que pretenia ser divertit. Però, noi... Es veu que aquest és el món en què vivim, en el món de la frivolitat, en el món del moralisme. Això em preocupa una mica, ja que estem en el tema, és interessant, perquè me n'he adonat que la gent és molt més conservadora del que sembla. I acabem tots sent molt més moralistes dels que sembla, dels que voldríem ser o ens pensem ser. I en el fons realment ningú acaba transgredint res per por al que diran, per por que després no em fotin un pal, per por no prendre una feina. I l'Instagram és un espai de llibertat, és un espai privat i de llibertat d'expressió. I la llibertat d'expressió cada cop està més coartada, perquè tenim més por de moltes coses.
Et vas autoimposar una mica de silenci i jo per pesat te l'he fet trencar segurament, no? Després d'això? Estaves una mica cansat de que t'anessin
sí,
al darrere?
Sí, sí, però ja va bé parlar-ne també i normalitzar-ho i matar el tema aquest. No en parlaré mai més enlloc. Periodistes de Catalunya, no en tornaré a parlar mai més. Us envio aquest missatge, que us quedi clar. Però a mi la reflexió interessant que trobo que hi ha darrere del meu estirabot d'aquell dia i tal, i que el continuo trobant la mar de divertit, és com es va voler utilitzar políticament, com moralment molta gent em deia: ai, noi, amb lo bé que em queies, ara ja no em caus bé.
El resultat és que crec que el Teatre Zorrilla, que és el de Badalona, no? Està tot venut,
sí,
ja.
Està tot venut, sí, sí. El Zorrilla l'hem venut, està esgotat, o sigui, diguéssim que els ha sortit un mica el tiro per la culata, que es diu vulgarment, i anem a veure si podem fer una segona funció. Mm-hmm. I si féssim la setmana de sencera al Zorrilla, doncs jo encantat, perquè a Badalona hi ha molta gent i l'obra serà una obra divertida, és a dir, no estem... Jo quan em poso en una producció intento... perquè tinc molt respecte al públic, eh? No per perfeccionisme, que molta gent em diu i em fa la pregunta, els periodistes com tu em diuen: tu ets molt exigent, no? Tu ets molt perfeccionista. No, jo el que tinc és un gran respecte al públic i vull que quedin molt satisfets.
Jo el vaig acabant. A mi em passa al revés que les teves filles, perquè a vegades quan he tingut un mal dia, al vespre, abans d'anar a dormir, quan em vull quedar clapat al sofà, poso plats bruts.
No ets l'únic, m'ho ha dit molta
I
gent.
I em sé pràcticament els diàlegs de memòria. T'ho dono a preguntar moltes vegades, però com t'expliques que 20 anys després... I és veritat que alguns guions estan desfasats.
Sí.
Hi ha dinàmiques que ara ens semblarien molt masclistes. És que han passat 20 anys, no? Però clar, jo continuo rient, no?
No, és que no és que ens semblarien molt masclistes, és que érem lliures. Era una època on fèiem el que ens donava la gana i ens en reiem del que ens donava la gana. I masclistes, sí que hi poden haver personatges masclistes en una ficció, però és que és una ficció, i en una ficció, com en la realitat, hi ha personatges masclistes, hi ha personatges homòfobs, hi ha personatges cretins, hi ha personatges egoistes, no pots... I això em lliga amb aquesta tendència moralista i conservadora de què estàvem parlant fa una estona. Ara, plats bruts ens costaria molt més. Els guions no passarien el filtre, el sedàs de la tele. I tot això, tota aquesta sinceritat, tot aquest fer humor i enfotre'ns en del mort i d'aquí el vetlla, que en definitiva l'humor està per això. Perquè per posar límits ja tenim altres maneres. L'humor està per riure'ns de tot, del mort i de qui el vetlla. És a dir, més clar no pot ser. Ens en podem enfotre de la mort i de que s'hagi mort algú i del que el vetlla. Vull dir, això jo penso que aquesta autenticitat, aquest desacomplexament, això és el que aprecia l'espectador avui en dia i que ja no té a la nostra televisió. Ara, si hagués de fer una sitcom, És que tindria problemes per fer acudits, que més els que em sortirin de normal, perquè m'agrada l'humor i, a més, l'humor àcid. Mm-hmm. I penso que per això continua tenint èxit.
Vaig entrevistar el Jordi Sánchez abans del Covid i abans que ho passés tan malament, i just després de l'ingrés i del coma que va tenir també el vaig tornar a entrevistar. I sempre ha tingut molt bones paraules per tu, no?
Sí.
Ho compartíeu tot, no?, amb el Jordi Sánchez. Va haver-hi un moment que ho compartíeu.
Tot.
Teatre, tot. Plats bruts, Crampac...
Sí, sí. Vivíem al mateix replà de casa.
Clar.
O sigui, ens trucàvem a la porta...
Us vau enfadar o no? O què va passar? O que vau posar a distància?
No. És que es va esgotar. Es va esgotar com s'esgoten les coses a la vida. Tot té un fi i un final. I per això hi ha molta gent que se separa, perquè arriba un punt a la vida que dius: home, hem disfrutat molt, però ara no sé què. O amb amics. Els amics que et penses que duraran tota la vida i arriba un punt que dius: ja no ens aportem res l'un a l'altre i quasi bé que sempre que ens veiem ens encabronem i per què no ens donem distància? Amb el Jordi el que va passar és que vam viure 10 anys de l'inici de la nostra carrera sortint, vam entrar a la mateixa promo a l'institut. A l'institut vam crear el primer grup de teatre que es deia Los Tomate i fèiem unes xorrades per la Carpa Badalona, que era una mena de cabaret al final de la Rambla, i allà ens deixaven fer les nostres tonteries. Vam escriure un parell d'obres obres, el Mareig i el Carampa, que les va escriure el Sánchez, però jo estava allà cada dia amb el cafè amb llet. Va, Sánchez, hem d'escriure, vinga, escriu això, escriu. O sigui, no era coautor, però era... Allà vaig aprendre molt també del Jordi d'escriptura a base d'apretar-lo, no? I van ser uns anys d'una intensitat increïble, increïble. Ho fèiem tots junts. A veure, el cap d'any, per exemple, quan vivíem a l'Arc de Sant Ramon del Call, porta per porta, fins a les 12:50, ell i jo estàvem escrivint capítols de Plats Bruts, que encara no sabíem si es farien o no, i les nostres dones, diguéssim, estaven a l'altre pis, arreglant el pis, fent el d'allò i penjant les garlandes i tal, i a les 12:50 trucaven, ei, tios, que anem a fer les campanades, ja. Fèiem les campanades, unes risses i tal, i ens en tornàvem a escriure. O sigui, era una bogeria, era la joventut.
Era culimerda.
Érem culimerda, carn i ungla, haguessis pogut dir, però has decidit dir culimerda, i ara no sé si hauràs creat un escàndol a nivell nacional i si en parlarem durant tot l'hivern d'això, però...
I no el trobes a faltar? O és aquesta relació que dius que s'esgota i cadascú per la seva banda? Vau viure aquells anys feliços?
Sí, van ser uns anys superintensos, superfeliços. Érem un matrimoni, realment, i amb les dones érem un quatrimoni, ens en fotíem, i dèiem, és que som un quatrimoni. I Plats Bruts, també et diré que, malgrat lo divertits que són i lo enginyosos i això, i aquesta llibertat que es transpira a través de veure Plats Bruts i tal, van ser uns anys molt d'usos. O sigui, nosaltres escrivíem un capítol, teníem 3 dies per assajar-lo, no en teníem 10, com Friends, un dia de càmeres, on les càmeres entraven i feien planos, i el quart dia, el dijous, rodàvem en directe.
En públic.
En públic. És a dir, això és un estrès elevadíssim, perquè eren mitja hora i en 4 dies havies de muntar, memoritzar i fer un capítol, i el divendres, doncs, destrossats, fèiem una lectura del capítol de la setmana següent. Això ens va cremar, això va tenir un preu molt alt. I nosaltres, i que ho volíem fer molt bé, i que els gags sortissin, i que cada intenció fos i tal i qual, amb el públic allà, i només 3 dies per muntar tot allò, també a nivell de trets o d'escenografia, de tot plegat, no dirien que van ser els millors anys de la meva vida, ni de bon tros, al contrari, van ser els anys més durs de la meva vida.
Sí. Tant de bo els millors anys de la teva vida estiguin per venir, encara, no?
Sí, exacte, exacte.
Joan, m'agrada molt xerrar una estona amb tu.
Moltes gràcies, a mi també.
I vindrem a veure El Gran Comediant i aquesta nova versió de l'Escape Room.
I tant que sí.
Gràcies, que vagi bé.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio, El Suplement. Roger Escapa.